Notícies Vespre. Karen Madrid.
Falten just 5 mesos per les eleccions municipals, uns comicis que serviran per prendre el pols al territori abans de la comtessa espanyola, prevista de cara a la tardor. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Segons el politòleg de la UAB, Oriol Bartomeus, hi haurà més participació a les poblacions on els resultats estiguin més renyits. El que ja anticipa és que la cita beneficiï els alcaldes actuals.
A nivell local, la persona compta molt. I, sobretot, si aquesta persona ja és alcalde. Diguem que el 2015 vam viure unes eleccions molt de canvi, el 19 vam viure unes eleccions més d'alcalde. Cada cop més, la figura de l'alcalde o l'alcaldessa, diguem, és un gran ganxo electoral. I cada cop més hi ha més i més electors que, diguem, que s'enganxen més a les figures de les persones i dels candidats i candidates que no pas a les etiquetes dels partits.
Bartomeus també preveu una reentrada del Partit Popular als consistoris, tenint en compte que el seu principal competidor, Ciutadans, està perdent terreny.
L'última agressió sexual a la discoteca Guac a Sabadell acaba als Mossos per partida triple.
La família de la víctima ha denunciat els fets a la policia catalana, així com la difusió del vídeo. A més, el presentat, el noi a qui la menor li fa una fel·lació, també ha presentat una demanda contra la difusió de les imatges. Tot plegat mentre l'Ajuntament de Sant Quirze torna a reclamar a la Generalitat que actuï per reduir la conflictivitat d'aquesta discoteca que ja acumula diverses denúncies.
La regidora d'Esports, Laura Reyes, considera que Sabadell gaudeix d'una molt bona salut esportiva.
Reyes ha fet un bon balanç del 2022 en declaracions al programa Hotel Suís. També ha assenyalat com a reptes pel nou any les dues proves ciclistes que acollirà la ciutat, la reforma del pavelló de Nostra Llar i la millora de la il·luminació de diferents equipaments.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt complicada a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. Sembla que molta gent ha tornat a treballar avui. A la C58 trobem 2,5 quilòmetres de retencions a Montcada, en sentit Barcelona, i 1,5 quilòmetres a la mateixa població, però en aquest cas a la C33, també en sentit sud. A la P7 hi ha 2 quilòmetres de cua a Barberà, en sentit sud, i també a Barberà, però ja a la B30, 1 quilòmetre de cues en sentit nord i 1,5 quilòmetres en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès. Ja a la ciutat comtal, trànsit dens a la Ronda Litoral, entre la Barceloneta i el Fòrum, en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt, entre Sarrià i Sant Gervasi, en sentit Meridiana.
El temps.
A aquesta hora tenim 13 graus a Sabadell, 2 graus menys que ahir a aquesta hora. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta jornada de dimecres ha vingut marcada pel domini de l'ambient assolellat en el conjunt del territori, malgrat que a punts de ponent, concretament del Pla de Lleida, encara es poden observar algunes petites àrees amb la presència d'alguns bancs de boira que creiem que acabaran sent persistents el que resta d'aquesta jornada. Tot plegat en un marc de temperatures una miqueta més baixes que la dels darrers dies, temperatures una miqueta més normalitzades, i de cara a la jornada d'aquest dijous, pocs canvis. En principi hi haurà una miqueta més de núvols, temperatures si fa no fa com les d'avui, això sí, a l'espera que de cara a divendres i sobretot dissabte s'espera un ascens notable un altre cop de la temperatura. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
D'aquí a 5 mesos exactes estarem votant qui ha de ser l'alcalde de Sabadell, com també faran la resta de municipis catalans. El resultat final influirà en diversos aspectes, com ara la participació o el que és el mateix, l'abstenció. També el perfil dels alcaldables o la dinàmica dels cicles electorals. I és que les municipals, a més de signar un nou batlle, formen part d'una cadena de diferents tipus d'eleccions que s'influencien les unes a les altres.
Pel professor de la UAB, Oriol Bartomeus, politòleg especialista en comportament electoral, les municipals es presenten com un barem de les generals.
Presenten com tots els comicis municipals, interessants, amb molta lògica local i amb el fet afegit de que són, comicis que van just davant de les suposades eleccions generals i, per tant, actuaran com a barem d'aquestes eleccions generals.
El cicle electoral s'iniciarà a les municipals i fins i tot podria arribar a les eleccions europees del 2024. Hi ha una força que serà la principal beneficiada de les onades i apujarà els seus regidors.
Aquest any no sabem com anirà la cosa. Podem suposar que el fet que aquestes municipals siguin una mica primàries de les generals pot incentivar el vot. Segurament incentivarà el vot d'algunes forces. I en aquest sentit, si no hi haguessin canvis, segurament en aquestes properes eleccions municipals hauríem de veure una certa tensió participativa i mobilitzadora entre l'electorat proper a l'espai del Partit Popular.
Això podria suposar el retorn del PP a l'Ajuntament de Sabadell, segurament a la figura, com a mínim, de Cuca Santos a costa de Ciutadans. La participació dels electors depèn d'uns factors d'ambient i d'uns altres personals. Els electors més grans i els de millor posició econòmica participen sempre. En canvi, els electors fins als 50 anys i els més desafavorits ho fan només si se senten cridats pel clima electoral. A més, la gent gran no sol canviar de vot i això beneficia a uns partits més que d'altres, segons el professor Bartomeus.
Els partits, diguem, tradicionals o tradicionalment dominants s'aguanten i s'aguanten fort bàsicament perquè tenen una base electoral de gent gran. I la gent gran té aquesta capacitat no només de participar més regularment, sinó també de ser més fidels al vot. És a dir, no canvien tant de vot. I això explica en part com, malgrat tot el que hagi passat, el Partit Socialista manté un cert terra electoral bastant estable, igual que el Partit Popular, i fins a un cert punt això passa també amb Junts per Catalunya.
Hi ha votants que les municipals voten amb lògica de generals i es voten més quan hi ha competència davant un resultat incert. A més, l'alcalde en actiu té pes, i l'abstenció, a qui afecta més, al govern actual o a l'oposició?
Bàsicament per aquells que volen que el seu vot serveixi. I això afecta principalment el vot a l'alternativa. El que passa és que és cert que des de l'any 15 ens estem trobant amb plenaris municipals molt diversos. De tal manera que la sensació aquesta que el teu vot no val és menor.
La lògica pot ser molt diferent a cada municipi segons el carisma de cada candidat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La família de la menor agredida sexualment a la discoteca Guaca Sabadell presenta una doble denúncia als Mossos d'Esquadra, la primera per la pròpia agressió i la segona per la difusió del vídeo. Per la seva banda, el noi a qui la menor li fa una fel·lació també ha presentat una denúncia per la difusió de les imatges.
Tot plegat ho ha confirmat aquest matí el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha explicat que la conselleria i els Mossos han posat a disposició de la noia els grups de suport a la víctima del cos en coordinació amb el Departament d'Igualtat i Feminismes. També ha assenyalat que se li ha ofert acompanyament i assessorament jurídic. El conseller també ha explicat que finalment s'han reunit amb l'Ajuntament de Sant Quirze.
Nosaltres ens hem reunit, jo particularment, diversíssimes vegades amb l'Ajuntament en relació a la discoteca i hem arbitrat moltíssimes mesures de control sobre la mateixa, no? I, per tant, insisteixo, les sancions que s'atorguen, que s'imposen a una activitat econòmica, en aquest cas, unes són responsabilitat municipal i altres són de la conselleria. Aquelles que corresponen a la conselleria, en aquest cas, s'han obert unes diligències, s'han practicat unes diligències i aquestes seran transmeses als òrgans de l'Ajuntament.
Precisament el consistori Vallès ha expressat en un comunicat escrit que invoca a la Generalitat que exerceixi les seves competències perquè la discoteca Waka deixi de ser, diuen, una activitat tan insegura i problemàtica on s'hi cometen delictes d'odi racistes i sexuals de manera continuada. Pel que fa a la víctima, la seva família ha explicat en una entrevista a TV3 que la noia no se'n recorda de l'agressió i sospita haver estat drogada a la barra de la discoteca.
Va dir: jo no me'n recordo de res. No sé per què ha passat això. Tu em coneixes i saps com sóc i que jo no ho he fet. Jo no puc haver sigut aquesta noia que està aquí, però en canvi sóc jo. I no se'n recorda de res.
El conseller Elena també ha explicat que han demanat a Twitter i a les altres xarxes socials que retirin el vídeo de les seves webs, en considerar que són imatges de sexe explícit per part d'una menor i que podrien qualificar-se com a pornografia infantil.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 69 anys i veí de Santa Perpètua de Mogoda, acusat d'assassinar la seva parella de 88 el dia de Sant Esteve.
La jutgessa d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell destaca que no consten antecedents judicials entre la parella. A més, l'home va trucar al telèfon d'emergències per confessar el crim. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació pel cas del cas per delicte d'assassinat.
I un conductor ha atropellat avui tres persones a Can Urià, que es tractaria d'un conductor d'edat avançada que, en fer la marxa enrere, ha ferit tres persones, totes tres de forma lleu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
El punt de trobada de la Creu Roja té el finançament garantit almenys fins al gener del 2025. El Departament d'Igualtat de la Generalitat ha aportat prop de 175.000 euros per mantenir aquest servei que facilita el contacte entre progenitors derivats dels jutjats i els seus fills. El conveni que farà possible aquesta aportació s'ha aprovat en Junta de Govern Local.
El punt de trobada està en marxa a la Creu Roja des del 2001, una dècada abans que la Generalitat regulés aquest tipus de serveis. El seu objectiu és oferir un espai neutral per a famílies en situacions complicades. La coordinadora del punt de trobada, Esther Ametller, n'apunta alguns exemples en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Poden haver situacions de divorcis molt conflictius, de divorcis molt litigants, on per diferents motius doncs un infant ha deixat de veure el seu progenitor, la seva progenitora, i no es poden fer d'una manera normalitzada, perquè l'infant no queda preservat del conflicte dels adults, o en casos de violència de gènere, perquè hi ha una ordre d'allunyament que impossibilita que el pare s'apropi a la mare per recollir aquell infant, val? Poden haver situacions com consum de tòxics en un passat.
L'espai està disponible en diferents modalitats. La més flexible és la de l'intercanvi, que permet als pares deixar i recollir els infants sense arribar a veure's. També hi ha visites supervisades de forma telemàtica per una psicòloga i les tutelades. En aquest darrer cas, el seguiment és molt més intensiu.
En aquestes tutelades hi haurà aquest psicòleg, val, que ajudarà a restablir la relació, que ajudarà a donar eines a la mare o al pare si no té prou habilitats per vincular-se amb aquell infant, potser perquè no ha viscut mai amb aquell infant, potser perquè hi ha hagut una situació conflictiva que hagi fet que s'hagin distanciat, i aleshores cal o bé restablir un vincle que ja existia o bé conformar-lo de nou.
L'equip del servei està format per 5 professionals, 3 psicòlogues, una educadora social i una treballadora social.
I no deixem de parlar de Creu Roja perquè l'ONG ha registrat una davallada de les donacions en la tradicional campanya de recollida de joguines d'aquest any. L'objectiu d'aquesta edició era recaptar joguines noves, no bèl·liques i no sexistes per 22.000 infants en situació de vulnerabilitat de Catalunya, però les aportacions estan fent curt.
El responsable de comunicació de Creu Roja Sabadell, Xavi Miralles, ho atribueix a una caiguda de les donacions per part de ciutadans a títol individual.
En comparació a anys anteriors, sí que és cert que les donacions de joguines a títol particular han disminuït força, d'acord? Vull dir, al final hi ha un context econòmic que tots coneixem i això provoca que la gent doncs hagi de fer més números i, per tant, això sí que ho hem vist reflectit a la nostra oficina, aquesta disminució de donacions de joguines a títol particular.
Per contra, la situació és diferent per a les empreses.
A nivell, diguem, de col·laboracions empresarials, amb entitats de la ciutat, etc., sí que et puc dir que les col·laboracions més o menys estan a un nivell similar a anys anteriors.
En tot cas, des de Creu Roja demanen joguines, sobretot per la franja entre els 10 i els 12 anys.
Nosaltres seguim oberts a rebre joguines, sobretot en el nostre cas, de la franja de 10 a 12 anys, als infants, diguem, més grans que tenem a la campanya, que segurament són les joguines que menys arriben, no?, per aquesta franja d'edat.
La campanya de recollida de joguines de Creu Roja Sabadell s'allargarà fins al 5 de gener, la vigília del Dia de Reis.
Doncs precisament cada cop són més els experts que defensen rebaixar les expectatives i el consumisme durant les festes per tal de poder celebrar un Nadal al gust de tothom. En una entrevista al programa Al Matí, la psicòloga Maria Bombardó reclama parlar amb els infants abans de fer la llista de Reis com a mesura de contenció.
Poder-nos assentar amb els infants a la sala de joc, a l'habitació on tenen guardades les joguines, buidar tots els armaris i fer una mica de neteja, no? Perquè els nens realment vegin quina necessitat real hi ha d'aquella joguina en concret, demanar-la, o és que estic demanant una joguina que és cosina germana d'una joguina que jo tinc a casa, no? O a l'hora dir, ostres, doncs mira, tot això jo no ho estic fent servir. Poder fer aquest valor, no?, del Nadal, de poder col·laborar i aquest voluntariat de dir, doncs mira, tot això que no ho fem servir ho portem a un hospital, ho portem a la nostra escola, ho portem a... Hi ha molts llocs.
Un altre dels aspectes que Bombardó aborda és el perfeccionisme de portes en fora que s'experimenta per Nadal.
La psicòloga es mostra molt crítica amb aquesta necessitat. Diu que la casa, els nens i els àpats estiguin en perfecte estat durant les festes. Bombardó recomana desfer-nos de tradicions imposades i celebrar el Nadal que a nosaltres ens vingui de gust.
Que hem de poder parar una mica l'automàtic, que és una mica el meu logo amb moltes coses, no? Poder parar l'automàtic, prendre consciència i dir, aviam, allò que van fer els nostres pares a nosaltres ens agrada, aquesta manera que volem transmetre el missatge del Nadal ens compensa per poder-li transmetre a la generació que està pujant, quins valors volem transmetre realment, no?
Un altre dels factors del Nadal a casa nostra que grinyola Bombardó és el concepte de us heu de portar bé, que si no els Reis no us portaran regals. La psicòloga considera que aquesta actitud és un xantatge cap als nens, que només els ensenya que les bones actituds es compensen amb regals.
El número guanyador de la panera de Tendis és el 4.294. Es tracta d'una butlleta venuda a Xaviot. El sorteig s'ha fet davant de notari aquest dimecres al migdia.
Se n'han venut 8.350 participacions, cosa que ha permès recaptar 21.000 euros. Qui tingui el número premiat s'endú un televisor intel·ligent, una bicicleta, un patinet elèctric infantil, un robot aspirador o vals amb centenars d'euros per gastar en comerços de la ciutat.
També hi ha altres números premiats, són els que han aconseguit guanyar àpats a diferents restaurants de la ciutat.
El 6.064 4 al Suís, el 2.401 a Can Ferran, el 2.334 al Mestral, el 6.970 al Chaplin, el 5.086 a l'Ébano i el 1.595 a la Galana. També el 1.654 al Cooper, el 2.762 a l'Acadèmia, el 1.461 a la Sandvitxeria i el 1.847 al Santa Massa.
Passant 8:15, el llaminer podria tenir els dies comptats a Sabadell. Nova York ha fet una oferta a l'Ajuntament per endur-se el muntatge del calendari d'Advent a Times Square i l'espectacle Somriu al Nadal a Broadway el 2023.
El creador de la proposta, Joan Baptista Torrella, ha confirmat en declaracions a Ràdio Sabadell i assegura que està il·lusionat amb la proposta.
Us ho podeu imaginar, una il·lusió bàrbara. L'equip està boig i tots els de producció estem superencantats perquè aquesta sí que no ens l'esperàvem. Però bé, és una confirmació de que el producte agrada, enganxa i també és bonic que tingui l'estil que a ells els agrada, no? Estem parlant de la meca del musical actualment i estem molt, molt, molt il·lusionats i molt excitats per aquesta experiència.
El protagonista dels espectacles nadalencs a Sabadell, el llaminer, també confessa que veu amb bons ulls traslladar la proposta a Nova York.
Oh, però és que Broadway era el meu somni! Cantar allà davant de tanta gent, amb aquest superdecorat i amb aquest superpressupost que em faran... Ja m'ho penso, a veure com ho faig.
La versió americana del llaminer s'anomenarà Candyman i el seu espectacle Christmas Sunshine o Smile at Christmas. Torrella ja està treballant en la traducció dels dos muntatges. De moment, els espectacles previstos del Somriu al Nadal d'aquesta temporada no es veuran afectats.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Les immobiliàries sabadellenques han tingut un any excel·lent, segons el president de Pialia i gerent de Peritax, Xavi Santos, ha apuntat al programa El Cafè de la Ràdio.
Bueno, definim aquest 2022 crec que també com un any excel·lent, encara que al final del mateix, doncs, tot amb les reticències, doncs la situació de tipus d'interès, el soroll que s'està fent del tema de les hipoteques i esperant aquestes mesures que anunciaves bé ara fa una estona, no?, respecte al tema del lloguer.
Tal com ha explicat, aquest 2022 han aconseguit mantenir el nivell de vendes de l'any passat, quan van registrar un creixement del 37% de les compravendes.
Tot plegat, malgrat que l'augment dels tipus d'interès ha frenat les operacions l'últim trimestre de l'any i ha racionalitzat els preus dels pisos.
Estem mantenint la mateixa línia de les operacions que vam tancar l'any passat en conjunt, que al final defineix molt bé el que són tots els barris, no?, de la ciutat, donat que parlem d'operacions que es tanquen a la part de Can Rull, com a Barberà, a l'Avinguda Barberà, a l'Eix Macià, a la Creu Alta. Vull dir, realment l'augment ha sigut sostingut amb les zones respecte a l'any passat. Hem crescut lleugerament, creiem que alguna part més que l'altra.
Pel que fa al règim de lloguer, Santos assegura que si es posa una mensualitat raonable amb el mercat és una bona inversió.
Si realment no estàs fora de les perspectives de mercat, que realment el pis està en condicions, amb un plaç de setmana, 15 dies, el pis està llogat.
Aquest 2022 el preu dels lloguers s'han encarit 60 euros al mes i la mensualitat mitjana a la ciutat és de 725 euros.
El 31 de desembre, la cursa de cap d'any de Sabadell.
La Cap d'en Reis.
Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les comarques catalanes i del món en general, t'espera amb un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
Inscriu-t'hi ara.
capdenreis.cat. capdenreis.cat. Viu l'autèntic campionat del món de les curses populars.
A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Ministeri d'Igualtat parla d'una situació d'alerta davant el repunt de crims masclistes d'aquest desembre.
El Ministeri fa una crida a extremar les precaucions i és que aquest desembre ha sigut el mes del 2022 on més feminicidis s'han produït. En tot l'any se n'han registrat 46 a tot l'estat espanyol.
Desbloquejada la renovació del Tribunal Constitucional.
Després de jornades convulses i mesos de retard, aquest dimarts el ple del Consell General del Poder Judicial ha desbloquejat la renovació del Tribunal Constitucional amb la designació de dos nous magistrats. César Tolosa, considerat conservador, i María Luisa Segoviano, progressista, elegits per unanimitat pels 18 vocals. Tot i això, la posada al dia total del màxim estament judicial espanyol encara ha de superar un gran escull que acumula una demora de 4 anys, la renovació del mateix Consell General.
El PSC ha enviat aquest dimecres una proposta formal al govern per als pressupostos del 2023 i espera tancar un acord les primeres setmanes de l'any.
En un document de 26 pàgines, els socialistes plantegen augmentar en 691 milions el sostre de despesa dels pressupostos, que ara mateix l'executiu d'Esquerra fixa en 33.113 milions d'euros. També reclamen augmentar fins a 200 milions d'euros la partida per a reindustrialització i dedicar 180 milions a renovables.
Per contra, no hi haurà taula de diàleg abans d'acabar l'any.
Així ho expliquen a l'ACN fons del govern que ha assumit ja que la negociació formal no es reprendrà fins al 2023. Des de Palau consideren que l'executiu espanyol s'ha tensat per tot el que ha passat a Madrid com a conseqüència de la reforma del Codi Penal, inclosa la crisi institucional per la renovació, com dèiem, del Consell General. I que per aquest motiu la Moncloa no ha complert amb reunir de nou la taula de diàleg abans d'acabar el 2022, tal com es va acordar el juliol.
I un últim apunt, el govern espanyol elimina l'IVA d'aliments de primera necessitat i crea un xec de 200 euros per famílies vulnerables.
És el tercer pla que s'aprova per fer front a l'augment de preus. Una de les mesures és eliminar l'IVA dels aliments de primera necessitat i rebaixar del 10 al 5% l'impost a l'oli i la pasta durant 6 mesos. El paquet també crea un xec alimentari de 200 euros per a més de 4 milions de famílies. Els carburants, però, deixaran d'estar subvencionats amb 20 cèntims.
Esports.
Us ho dèiem en titulars, Laura Reyes, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, ha fet aquest migdia balanç del 2022 i ha explicat també quins són els reptes i objectius de cara a l'any que ve. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La regidora d'Esports ha assegurat a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell que la ciutat gaudeix ara d'una magnífica salut esportiva i fa una valoració molt positiva d'aquest 2022 que acaba dissabte.
Doncs la valoració és molt positiva, la veritat. Ens estem adonant de que Sabadell té una molt bona salut esportiva. Totes les entitats de la ciutat ho demostren dia a dia, tant amb els seus entrenaments com a l'hora d'organitzar tornejos i activitats esportives, i la veritat és que estem molt contents.
Reyes ha parlat també a l'entrevista dels objectius i reptes de la regidoria de cara al pròxim 2023. La regidora assegura que la principal fita és continuar amb les obres del pavelló oest, unes obres que fa temps que estan en marxa, però que per culpa de la pandèmia no han pogut avançar.
Nosaltres continuem treballant en el pavelló oest, perquè és la nostra, el nostre objectiu. Nosaltres això ja ho portàvem d'abans, el que passa és perquè per pandèmia i per altres motius no s'ha pogut dur a terme. I llavors nosaltres, el nostre objectiu és poder seguir les obres del pavelló.
La regidora Laura Reyes tampoc vol oblidar-se d'altres reptes, com les dues proves ciclistes que acollirà Sabadell durant el 2023, la reforma del pavelló de Nostra Llar o la millora de la il·luminació de diferents equipaments de la ciutat.
Ens hem d'oblidar que la volta ciclista a Catalunya tindrà una arribada aquí a la nostra ciutat. Després també tenim la reforma del poliesportiu de Nostra Llar, la millora de les il·luminacions dels pavellons i de les altres instal·lacions municipals, com poden ser els pavellons, tots, el del nord, el del sud, Cal Balsac, el Sol i Padrís, Pavelló de Gràcia, el complex de Sant Oleguer i, com us he dit abans, l'estadi de Nova Creu Alta.
Per últim, Reyes ha assegurat que també començaran les obres a Olímpia per, d'aquesta manera, poder reformar les oficines del complex i així el centre d'esport Sabadell s'hi pugui ubicar.
Tot preparat perquè Sabadell aculli dues grans cites ciclistes durant el 2023. Primer serà l'arribada de la Volta a Catalunya i més tard el pas de la Volta a Espanya.
Al mes de març i per commemorar el centenari de la Unió Ciclista Sabadell, la ciutat viurà l'arribada d'una de les etapes de l'edició número 102 de la Volta a Catalunya. De moment, l'únic que se sap d'aquesta línia de meta de la prova catalana és que se situarà a l'Avinguda Francesc Macià. El president de la Unió Ciclista, Miquel Borràs, lamenta que l'etapa de la Volta no es pogués celebrar durant aquest 2022, any que era quan l'entitat celebrava els 100 anys.
No està clar, vull dir, a nosaltres ens hauria agradat més com a entitat que hagués sigut aquest any passat, però bueno, principalment va ser quan nosaltres vam moure fils, diguéssim, perquè s'ajuntessin la volta, la direcció de la volta i l'Ajuntament, el Departament d'Esports, perquè miréssim de aviam si podia, era possible fer arribar. No va poder ser l'any passat per qüestions de que no hi havia ni espai, o sigui, no quedava dies per fer un final d'etapa aquí a Sabadell.
Borràs també ha parlat del pas de la Vuelta a Espanya per la ciutat de Sabadell durant la segona etapa de la prova, que se celebrarà el 27 d'agost. El president de l'entitat ciclista explica quina seria el seu recorregut ideal d'aquesta etapa.
Home, jo, si hagués de triar, el que diria, mira, quan arribin de la carretera de Caldes, pues que tirin Gran Via avall, vagin a petar a baix de la Rambla, pugin per tota la Rambla amunt, i llavors aquí al centre, llavors trencar i anar a agafar la carretera de Terrassa. Però jo el que faria és això, si pogués ser.
Miquel Borràs, que el passat mes de novembre va anunciar que deixaria la presidència de la Unió Ciclista Sabadell després de 53 anys, assegura que de moment només hi ha un candidat per suplir-lo, però que, tot i deixar de ser president, segurament seguirà treballant per l'entitat.
Segon entrenament del Centre d'Esport Sabadell amb Miqui Lladó al capdavant. El d'avui, doble sessió, pensant ja en el partit amistós del pròxim divendres.
Els homes que entrena des d'ahir, Miqui Lladó, estan ja en marxa després de l'aturada de Lliga i s'han entrenat avui, matí i tarda, per preparar el partit contra el Manresa, equip de segona federació, de demà passat a 11:45 a Sant Leguer. També en informació del Centre d'Esport Sabadell, des d'ahir a la tarda ja està activa la votació de la segona samarreta de l'equip per la temporada 22-23. En un primer moment, demà havia de ser la data límit per acabar aquesta votació, però els esdeveniments esportius ha provocat que els terminis s'allarguin uns dies més.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 28 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.